Bon dia, bona hora, són les 8 del matí. Avui és divendres 23 de febrer del 24, un dia que comença amb el cel encapotat després de les pluges que ens han estat acompanyant al llarg d'aquestes últimes hores. En alguns punts de casa nostra encara plou ara mateix de forma intermitent. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
Temperatures.
Doncs avui ens llevem amb 7 graus negatius a Vall de Núria, 1 sota 0 a Das i a Molló, 1 grau ja positiu a Ribes de Freser, 2 a Camprodon, 4 graus a Ripoll i a Sant Feliu de Pallerols, 6 a Olot, Castellfollit de la Roca, Santa Pau i Vic, 7 graus a la Vall d'en Bas, Mieres, Banyoles, Figueres, Girona i Anglès i 10 graus a Roses.
Anem a la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
La calor que va fer ahir amb aquell vent de garbí rescalfat, doncs punt i final, perquè avui notarem ja una forta baixada de temperatures. Des de mitjanit ja ha arribat alguna pluja, alguna nevada cap als 1.700-1.800 metres del Pirineu, però és que baixarà ràpidament la temperatura. Hi haurà llocs del Pirineu on avui la temperatura pot baixar de 10 a 12 graus respecte a ahir. A cota baixa, comarques de Girona, Osona, Lluçanès, poden baixar de 5 a 10 graus. Ho notarem, potser cap a la costa en baixarà 4 i a l'interior de 5 a 10. Aquí serà la baixada més considerable, especialment a muntanya. Tindrem 3 episodis de pluja matinada, això ja ha passat, també cap passat al migdia, per allà a les 2, 3, 4 de la tarda, i també cap a les 5, 6, 7 de la tarda. Ruixats, alguna tempesta, puntualment 4 trons i calamar-se. On més podria ploure? A qualsevol indret, però sobretot entre el Pla de l'Estany, també cap al nord del Gironès, sud del Baix Empordà i nord de la zona de l'Empordà. Per tant, al voltant de Banyoles, la zona de Bàscara, Medinyà, podria tenir una tempesta una mica intensa, de 5 a 20 litres per metre quadrat. En general, de 1 a 10 litres, i aquesta nevada que anirà baixant ràpidament cap als 1.000 metres aproximadament, fins i tot 800 metres a la tarda. Puntualment també ventades fortes de mestral entre vent del nord, després d'aquest front, i el cap de setmana, dissabte, encara amb alguns ruixats, algunes pluges, localment tempestes, amb calamar-se, la temperatura freda, diumenge puja la temperatura i, per tant, ja tindríem menys precipitació, però encara núvols abundants, ambient fred, però pujarà la temperatura. La cota neu dissabte seria uns 700 metres i diumenge 1.300.
Avui la ciutat d'Olot està de dol.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui comencen a Olot a 3 dies de dol oficial per l'assassinat ahir a la ciutat d'una dona de 37 anys per part de la seva parella.
A les 6 de la tarda, l'Ajuntament ha convocat un acte de condemna als fets i de suport a les víctimes davant de Can Joanetes. El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa s'ha fet càrrec dels 3 fills de la parella. L'agressor va morir ahir a la tarda a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa com a conseqüència de les ferides que va patir després d'intentar-se suïcidar.
Els Mossos d'Esquadra detenen 4 persones i desmantellen 2 importants punts de venda de droga al barri de les Tries d'Olot.
En l'operació feta aquest dimecres es va comissar cocaïna, haixís i diners en efectiu. Els detinguts són 2 homes i 2 dones d'entre 32 i 42 anys.
A Sant Joan les Fonts, l'Ajuntament denuncia als Mossos diverses baralles al poble i demana més presència policial al carrer.
S'han fet un total de 3 denúncies. El fet més destacat es va produir el passat 27 de gener en el partit de futbol entre el Sant Joanenc i l'Abadesenc, amb una baralla entre aficionats al camp i baralles en bars del poble.
Pràcticament tot l'increment de delictes que hi ha hagut el Ripollès des del final de la pandèmia ha estat per estafes.
Així ho explica el cap dels Mossos a la comarca en una entrevista que poden llegir el setmanari El Ripollès. Situa les xifres de criminalitat a la comarca per sota de l'entorn més immediat, malgrat que s'hagi estès una creixent sensació d'inseguretat des de la política.
O sigui, gairebé les estafes ens han pujat tot el que tenim de pujada de, diguem, en general, és degut a les estafes, i després tenim furs i danys que entre aquests 3 fets delictius estem parlant d'entre un 75-80% de tots els fets.
En els darrers 5 anys els suïcidis han incrementat un 40%, una xifra que posa en el punt de mira la salut mental i la necessitat de destinar-hi més recursos.
El Departament de Salut ha iniciat una campanya de prevenció i detecció perquè qualsevol persona amb pensaments suïcides o que els detecti en un familiar o amic pugui trobar assessorament i suport.
Escoltem el psiquiatre Jordi Núñez.
Una de les falsedats o de les equivocacions a l'hora d'abordar el suïcidi és que sembla ser com que si no en parléssim no passa, o si no en parlem passa menys, o bueno, aquesta por habitual a dir, no, a demanar-li a un familiar, un conegut, a una, i de vegades també inclús als professionals, a un pacient, si pensa en suïcidar-se o si pensa en matar-se.
Avui també parlarem d'equipaments municipals perquè l'Ajuntament d'Olot es veu obligat a traslladar la pista de Can Taner.
Es tracta de la pista situada al costat de la plaça Camp d'en Mas, que a causa d'una sentència judicial es reubicarà a la Solfa. Aquest ha estat un litigi que fa anys que perdura i que s'ha acabat resolent a favor de la veïna implicada després que recorrés contra una sentència anterior a favor de l'Ajuntament.
L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
El que podrem fer ara és desmuntar la pista, els seus elements que tenen a veure amb les porteries, les canastes i sobretot l'entorn que fa com una valla protectora, i traslladar-ho a Malatusquer, on hi ha molts joves que hi juguen, però prèviament haurem de pavimentar, doncs, tenint una mica aquesta demanda que havíem rebut. Per tant, estarà molt ben ubicada. Sap greu perquè no disposem de tots els espais que voldríem perquè els infants i els joves puguin jugar en el centre de la ciutat. Hem de fer el que pertoca i la portarem a un lloc on tindrà un molt bon ús també, perquè hi ha molts joves que la demanen i que l'esperen.
Ara fa uns dies us advertíem de que la processionària del Pi havia avançat la seva activitat a la comarca de la Garrotxa i se'n veien milers d'exemplars. Doncs el canvi climàtic i l'increment de les temperatures també ha avançat el procés de la processionària a la comarca del Ripollès.
Els experts van començar a detectar aquesta plaga a la comarca el mes de novembre, tot i que no té conseqüències negatives en l'ecosistema, pot causar efectes en els humans i en els animals. Els veterinaris recomanen no treure a passejar els gossos en zones de pinedes, les principals afectades.
Doncs aquest any hi ha tanta processionària per les temperatures. Clar, són animals que amb temperatures per sota 15, que aquí tampoc les tenim, però amb temperatures baixes no es desenvolupen. I amb aquest bo que està fent, s'està avançant la temporada.
Avui anirem cap a Sant Esteve de Llémena. Les millores a les canonades d'aigua i la pavimentació de l'urbanització de les carreres són dues de les principals inversions que l'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres té previst fer per aquest 2024.
D'altra banda, l'alcalde Francesc Oliveres diu que també s'avançarà en la remodelació de l'edifici de l'antiga rectoria, cada que va sent un espai pel poble i de salut.
Això ja està en aquest pla d'obres, això ja està adjudicat tot. Està a punt de fer-se l'obra. Acabarem aquest pla d'obres amb aquestes dues obres, la pavimentació de camins de les carreres i la canonada d'aigua al poble. Aquest any es deixarà aquesta fase acabada i esperem que surti un altre pla d'obres, perquè si no, malament tenim per continuar.
L'Ajuntament de Santa Pau fa una bona valoració del primer any de funcionament de la fusió entre la llar d'infants i l'escola.
L'alcaldessa Cris Capó afirma que era una necessitat degut a la baixa natalitat dels últims anys.
I la veritat que la resposta, vull dir, tota, de les mestres, de les famílies, els nens, vull dir, l'espai és molt acollidor. Penseu que, clar, ara podem, és a dir, tenim la llar d'infants, aquesta zona d'infantil que s'havia reformat, no?, feia molt poquet que l'havíem inaugurada, i aquest pati conjunt, i fa molt de goig veure tots els nens i nenes compartint espai.
A les últimes hores hem sentit a la patronal queixar-se dels impactes que els hi provocarà la sequera, i atenció que diuen, perquè des de Pimec Girona alerten de que la sequera ja impacta directament en 1.500 empreses i preveu que l'economia es refredi al juny.
El president de Pimec Girona, Pere Cornellà, veu la desaladora de Lloret com una mesura desesperada dels hotelers davant la manca d'acció del govern.
Tant és una mesura absolutament desesperada. Si l'administració, que és qui ho ha de fer, no ho fa, ho farem nosaltres. No podem contemplar com s'està arruïnant la nostra capacitat d'exercir la nostra activitat, per la qual paguem els impostos, per la qual paguem els arbitris, per la qual paguem tot això. Si tu no em poses les infraestructures, ja m'explicaràs en quina condició em deixes.
I avui en aquest informatiu coneixerem millor l'Úrsula Llach, o dit d'una altra manera, la salvadora del quiosc del Gurg de la plaça dels Coloms d'Olot.
Doncs sí, si us recorden bé, el mes d'octubre passat us explicàvem que la Maria Àngels Llagostera, l'anterior propietària, es jubilava i decidia deixar el quiosc després de més de dues dècades. La Maria Àngels, però, no trobava relleu fins que fa uns 3 mesos va trobar l'Úrsula, una veïna de les Preses que ha donat continuïtat a aquest conegut negoci de la ciutat.
Nosaltres volíem un negoci propi ja feia molts de mesos i bueno, vam passar per aquí, vam veure que això es traspassava i vam trucar amb la Maria Àngels, bueno, ens van entendre i després bueno, ho vam agafar.
I els Almogàvers Garrotxins presenten la tercera edició del Memorial Jordi Compte. Ho han fet amb els Stay Homes com a caps de cartell i acompanyant-los en la presentació.
El Memorial se celebrarà el dissabte 11 de maig a la plaça de Braus i també comptarà amb les actuacions de Manu Guix, Orquestra Diversiones i Miquel del Roig. Les entrades es posaran a la venda a partir del dilluns 4 de març a les 8 del vespre.
El president dels Almogàvers Garrotxins és en Xico Corcoi.
I vam dir, l'any que ve hem de continuar igual, però hem de millorar. I millorar volia dir buscar un grup d'èxit dintre el món musical. I bueno, entre 3-4 propostes que teníem, doncs la primera que vam optar va ser per Stay Homes.
I avui hem de parlar de nosaltres mateixos, perquè el Ripollès es vesteix de gala per homenatjar les persones que amb la seva tasca han contribuït a promocionar la comarca. Aquesta tarda, a partir de les 6, l'església de Sant Pere de Ripoll es converteix en l'escenari per conèixer quins són els guardonats en cadascuna de les 9 categories que ofereixen els Premis Líders del Ripollès, organitzats per Corissa Media Group, un acte que podreu seguir en directe per televisió del Ripollès aquesta mateixa tarda, i del qual en parlarem en aquest programa abans de les 9 del matí amb la directora de mitjans de Corissa Media Group, la Judit Espert. En matèria esportiva, molt pendents de la Unió Esportiva Olot, que per cert està absolutament intractable. Una Unió Esportiva Olot imparable busca la setena victòria consecutiva a Badalona.
El tècnic Pedro Dolera signa l'empat en un camp on hi va perdre l'Hospitalet fa dues setmanes. L'entrenador no podrà comptar ni amb Urri, ni Ayala, ni amb Bruno Perone. El partit començarà aquest diumenge a les 6 de la tarda i es podrà veure en directe per Olot Televisió.
I també seguint directe per Ràdio Olot de forma conjunta. Escoltem a Pedro Dolera, que diu que s'ha d'aconseguir la victòria, tot i que amb l'empat diu que també es conformaria.
I sobretot intentar tenir la bola nosaltres, no? No volem un partit d'anada i tornada, sinó un partit que puguem controlar i que, bueno, com va fer una mica la grama o un perfil de partit així, tenen quatre jugadors de perfil molt ràpid, de jugadors com el Toni La Rosa, com el David Jiménez, com en Walid.
Toni Povedano torna a casa i ho fa amb nou equip. El pilot de Reis ha fitxat per BMW buscant un salt qualitatiu en la seva carrera esportiva i torna a viure ja al Ripollès, ja que la nova marca li ha permès.
L'objectiu per la nova temporada que comença al maig és, clar, revalidar el títol de campió d'Espanya de Reis TT Maxi Trail.
Al final són molts factors econòmics, estructura grossa, un equip més professional, i al final és una oportunitat que passa un cop a la vida i el tren s'havia d'agafar. Bé, la veritat, doncs, que el canvi ha sent molt gran. Ara mateix l'equip és el més gran i el més top que hi ha actualment.
I no deixem encara les rodes, perquè Besalú acull el primer clàssic raid de la Garrotxa aquest dissabte.
Més de 60 cotxes recorreran un circuit de gairebé 200 quilòmetres. El recorregut passarà per comarques com l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany. Es tracta d'un ral·li de regularitat puntuable per al calendari català d'aquest...
Un dels impulsors de la iniciativa és el besalouenc Joan Cairó.
Ja estava corrent l'Off-Road Classic Cup i amb els meus padrins de ral·lis, que són els que m'han permès poder anar al Dakar, que són en Vicenç Llanes i la Isabel Contreras, de Classic Trend Services, i em van dir: ostres, Joan, hem de fer un ral·li Besalú, aviam com ho podem fer. Jo estic estudiant a la universitat, a publicitat, i aquest any tocava fer el treball final de grau.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Dos minuts i en punt, un quart de nou. Avui comencen a Olot 3 dies de dol oficial per l'assassinat ahir a la ciutat d'una dona de 37 anys per part de la seva parella. A les 6 de la tarda l'Ajuntament ha convocat un acte de condemna als fets i de suport a les víctimes davant de Can Joanetes. El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa s'ha fet càrrec dels 3 fills de la parella. L'agressor va morir ahir a la tarda a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa com a conseqüència de les ferides que va patir després d'intentar-se suïcidar.
Els fets van passar ahir a 3:45 de la tarda en un pis de l'avinguda de Santa Coloma d'Olot. Una dona de 37 anys va morir a conseqüència de les ferides amb una arma blanca que li va provocar presumptament la seva parella. Tots dos convivien amb 3 fills, un dels quals, el mitjà, és el que va trobar el cos de la mare ja sense vida, i el de l'home, amb ferides greus a diverses parts del cos. El noi va alertar el seu oncle, que viu al mateix edifici, i van avisar el 112, que va activar el codi davant un possible feminicidi. Tot apunta que l'home hauria intentat suïcidar-se també amb un ganivet després d'haver mort presumptament la seva dona. Efectius del SEM el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, on finalment va acabar perdent la vida. El jutjat de primera instància i instrucció número 2 d'Olot s'ha fet càrrec del cas, mentre els Mossos d'Esquadra continuen investigant què ha passat exactament al quart pis del número 6 de l'avinguda de Santa Coloma d'Olot. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol oficial i convocat una concentració davant el consistori avui a les 6 de la tarda, en la qual està prevista l'assistència de la consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge. Aquest és el primer feminicidi de l'any a la Garrotxa.
Els Mossos d'Esquadra detenen 4 persones i desmantellen 2 importants punts de venda de droga al barri de les Tries d'Olot. En l'operació feta aquest dimecres es va comissar cocaïna, haixix i diners en efectiu. Els detinguts són 2 homes i 2 dones d'entre 32 i 42 anys. Roger Isern.
Els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Olot han detingut aquest dimecres 2 homes i 2 dones d'entre 32 i 42 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Es van fer escorcolls en 2 habitatges, un dels quals estava ocupat de forma il·legal. Els agents havien iniciat una investigació l'octubre passat davant les sospites que s'estarien fent accions de compra-venda de substàncies estupefaents en 2 pisos del barri de les Tries d'Olot. El fet que entressin i sortissin persones desconegudes de l'immoble i de forma constant va fer alertar els Mossos. A més, van observar diferents individus que vivien en els 2 domicilis com sortien a totes hores a fer entregues de petits embolcalls suposadament de droga a canvi de diners. Aquest dimecres, a primera hora del matí, es van fer 2 entrades als pisos investigats, on van participar-hi l'Àrea Regional de Recursos Operatius, la Unitat de Seguretat Ciutadana i la Unitat d'Investigació d'Olot. Durant el dispositiu, els investigadors van comprovar l'existència de les activitats il·lícites i van intervenir 200 grams de cocaïna i 0,5 quilo de haixís en un dels pisos i 150 dosis de cocaïna i 15.000 euros en efectiu a l'altre domicili. També van detenir els ocupants amb 2 habitatges, 4 persones, 2 homes i 2 dones. Amb aquestes detencions es dona per desmantellat un punt important, segons els Mossos d'Esquadra, de venda de droga a la capital de la Garrotxa. Després de les detencions, els 2 homes passaran a disposició judicial aquest divendres i les 2 dones van quedar en llibertat perquè tenen menors al seu càrrec. Tenen l'obligació, això sí, de comparèixer davant del jutge en les properes hores.
Està previst que avui passin tots plegats a disposició judicial. A Sant Joan les Fonts, l'Ajuntament denuncia als Mossos diverses baralles al poble i demana més presència policial al carrer. S'han fet un total de 3 denúncies. Els fets més destacats es van produir el 27 de gener en el partit entre el Sant Joanenc i l'Abadesenc, amb una baralla entre aficionats al camp de futbol que després es va escampar a altres punts del poble.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha fet un comunicat a les xarxes socials on denuncia diverses baralles i altercats al poble en les darreres setmanes. A banda, l'Ajuntament explica que s'ha reunit amb diverses persones afectades per aquests fets i amb la tècnica comunitària per poder reconduir la situació. Ara els Mossos estan investigant els fets i no es descarta que hi puguin haver detencions en els propers dies. Des del cos confirmen que s'ha reforçat el patrullatge a la zona tal i com demanava el consistori garrotxí. També afirmen que han rebut un total de 3 denúncies. El fet més destacat es va produir en el partit de futbol de tercera catalana entre el Sant Joanenc i l'Abadesenc, que es va disputar el dissabte 27 de gener al camp municipal i que va acabar amb baralles entre aficionats on els Mossos d'Esquadra i el SEM hi van haver d'actuar. Des de l'Ajuntament expliquen que s'han pres mesures al respecte d'acord amb la Junta del Club Poliesportiu Sant Joanenc, com per exemple la prohibició del consum d'alcohol al camp municipal. Fons de l'equip de govern han declinat fer declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió i remarquen que han fet públic els fets davant diverses queixes de veïns del poble.
Tot això a la Garrotxa, el Ripollès, pràcticament tot l'increment de delictes que hi ha hagut a la comarca des del final de la pandèmia ha estat per estafes. Així ho explica el cap dels Mossos a la comarca en una entrevista que podeu llegir al setmanari al Ripollès. Situa les xifres de criminalitat a la zona per sota de l'entorn més immediat, malgrat que s'hagi estès a una creixent sensació d'inseguretat des de la política. Jordi Altesa.
Si ho comparem ja amb comarques doncs més al sud, no? O Osona, la Garrotxa, ja no diem més avall, o cap a Girona també, el mateix. O sigui, no hi ha punt de comparació, eh? Estem en una situació força bona.
El cap dels Mossos del Ripollès és clar. En una entrevista al setmanari del Ripollès diu que la situació de la seguretat a la comarca és força bona. De fet, des de la pandèmia, el principal increment que s'ha registrat ve derivat de les estafes en compra de targetes o internet i de poca quantitat.
O sigui, gairebé les estafes ens han pujat tot el que tenim de pujada, de, diguem, en general. És degut a les estafes. I després tenim furs i danys, que entre aquests 3 fets delictius estem parlant d'entre un 75-80% de tots els fets.
Precisament, els Mossos d'Esquadra estan treballant per crear una comissaria virtual, ja que la majoria d'estafes de compres per internet són internacionals i es poden escapar de l'abast de la investigació de comissaries com la de Ripoll. En referència a la problemàtica de l'oci nocturn, explica que la convivència entre aquesta activitat i el descans sempre és complicada.
És difícil, de poder això, fent presència, intentem conscienciar la gent que això, però esclar, no podem ser-hi sempre a tota hora i clar, a la que no hi som, doncs això.
En la darrera promoció de policies, el nombre d'efectius destinats al Ripollès va pujar en 6, una xifra que considera positiva per la quantitat i també perquè gent jove que rejuveneix la plantilla de la comissaria de Ripoll. Admet que costa que es triï la comarca de primera opció, però tampoc creu que hi hagi un nombre ideal d'efectius per al Ripollès. La prioritat, això sí, és que hi hagi una patrulla per torn voltant per les tres zones amb les que tenen sectoritzada la comarca.
Gràcies, Jordi. En els últims 5 anys, els suïcidis a les comarques gironines han crescut un 40%. Una xifra que posen al punt de mira la salut mental i la necessitat de destinar-hi més recursos. El Departament de Salut ha començat una campanya de prevenció i detecció perquè qualsevol persona amb pensaments suïcides o que els detecti en un familiar o amic pugui trobar assessorament i suport. Judit Lechón.
L'any passat el Codi Risc Suïcidi es va activar 5 vegades al Ripollès. Aquest és el procediment d'actuació que se segueix per detectar un cas, iniciar el seguiment i reduir la mortalitat per aquesta causa. En el conjunt de la regió sanitària de Girona, les conductes suïcides han incrementat un 40% en 5 anys. El Departament de Salut ha impulsat una campanya a 17 ciutats gironines que posen al punt de mira la prevenció i la capacitat de detecció de l'entorn. A Ripoll, al mig de la plaça Sant Eudal, s'ubica un vinil que simbolitza un forat negre on es poden trobar les persones amb ideació suïcida. Jordi Núñez és psiquiatre.
Una de les falsedats o de les equivocacions a l'hora d'abordar el suïcidi és que sembla ser com que si no en parléssim no passa, o si no en parlem passa menys, o bueno, aquesta por habitual a dir, no, a demanar-li a un familiar, un conegut, a una, i de vegades també inclús als professionals, a un pacient, si pensa en suïcidar-se o si pensa en matar-se. I aquesta és una idea que té una llarguíssima trajectòria perquè en realitat la conscienciació de que s'ha d'abordar, de que s'ha de poder parlar del suïcidi té, anava a dir pocs anys no, però poques dècades de història i realment en els últims això, en les últimes dècades s'ha demostrat que el fet de no parlar-ho no millora la situació, sinó en el contrari l'empitjora moltíssim.
El suïcidi ha estat estigmatitzat durant anys i és ara que se'n fa més pedagogia al respecte. Les causes són molt variades i la detecció precoç és clau.
Al voltant del 50% de les persones que se suïciden no han anat mai a un servei de salut mental. Vull dir que les causes, els motius, la idiosincràsia del suïcidi és molt, molt variable. Evidentment, doncs, en persones, sobretot, el que deia abans, amb factors de risc com són doncs, un trastorn de pressió major, una malaltia psiquiàtrica greu, un primer episodi psicòtic, o sobretot també situacions socials, econòmiques molt negatives, molt en contra, augmenta el risc.
Qualsevol persona que detecti un cas de possible suïcidi, sigui propi d'un familiar o amic, pot adreçar-se al 061, al telèfon de la Generalitat habilitat per aquesta funció, on trobaran assessorament, acompanyament i suport.
5 minuts més. Canviem totalment de qüestió. L'Ajuntament d'Olot trasllada la pista de Can Taner. Es tracta de la pista situada al costat de la plaça Camp d'en Mas, que a causa d'una sentència judicial es reubicarà a la Solfa. És una crònica d'en Pere Ubach.
La pista de futbol i bàsquet de Can Taner, situada al costat de la plaça Camp d'en Mas, ha de canviar d'ubicació a causa d'una sentència judicial. Aquest equipament es va estrenar l'any 2013, però ja fa 2 anys que està tancat. El cas és que el terreny que ocupava la pista formava part d'un procés judicial relacionat amb la reparcel·lació de finques que es va fer a la zona. Ho detalla l'alcalde de Olot, Pep Berga.
El que podrem fer ara és desmuntar la pista, els seus elements que tenen a veure amb les porteries, les canastes i sobretot l'entorn que fa com una valla protectora i traslladar-ho a Malatusque on hi ha molts joves que hi juguen, però prèviament haurem de pavimentar doncs atenent una mica aquesta demanda que havíem rebut. Per tant, estarà molt ben ubicada. Sap greu perquè no disposem de tots els espais que voldríem perquè els infants i els joves puguin jugar en el centre de la ciutat. Hem de fer el que pertoca i la portarem en un lloc on tindrà serà un molt bonus també perquè hi ha molts joves que la demanen i que l'esperen.
Ara el consistori té previst reubicar la pista al parc de Malatusquer, a la Solfa, un fet que segons Berga té els seus avantatges, ja que a part de poder tornar a posar en funcionament aquest equipament, es pavimentarà la zona.
Responia a una demanda antiga, és a dir, aquesta veïna havia disposat d'una part dels terrenys on estava situada aquesta, hi va haver un litigi, no li va agradar quin va ser el resultat a favor de l'Ajuntament en aquell moment, va prendre aquesta decisió i finalment doncs, un jutge li ha donat la raó i per tant no ens queda altra cosa doncs, que dir atendre la sentència tal com pertoca.
L'Ajuntament ja ha redactat i aprovat el projecte i ara estan a l'espera que es liciti a una empresa per poder executar l'obra. Segons Berga, en poques setmanes hauria d'estar completat.
Anem als esports. Una Unió Esportiva Olot imparable busca la setena victòria consecutiva a Badalona. El tècnic Pedro Dolera signa l'empat en un camp on hi va perdre l'Hospitalet ara fa dues setmanes. Guillem Guardiola.
Compte enrere pel partit entre l'Hospitalet i la Unió Esportiva Olot. Els olotins visiten el camp del seu gran perseguidor d'aquí a dues setmanes, però abans hauran de sortir victoriosos de dues batalles més. Tenint en compte que l'objectiu és arribar al camp de l'Hospitalet amb un coixí de més de 3 punts d'avantatge, el tècnic de l'Olot, Pedro Dolera, signa l'empat en el partit d'aquest cap de setmana contra el Badalona.
Sí, home, clar, vull dir, ja dic, ve de perdre l'Hospi, la setmana anterior crec que va perdre, no recordo, la Grama, vull dir, estem parlant d'un senyor equip. No té res a veure amb l'equip que va venir la primera volta i el de la primera volta ja em va agradar.
El Badalona s'hi juga molt i els 7 punts dels últims 9 que han sumat així ho avala. A només 6 punts de les posicions de play-off, els badalonins venen de sorprendre l'Hospitalet fa dues setmanes. L'Olot es desplaça fins al seu camp a la recerca de la setena victòria consecutiva, que es diu aviat.
I sobretot intentar tenir la bola nosaltres, no? No volem un partit d'anada i tornada, sinó un partit que puguem controlar i que, bueno, com va fer una mica la Grama o un perfil de partit així, tenen 4 jugadors de perfil molt ràpid, de jugadors com el Toni La Rosa, com el David Jiménez, com en Walid.
El partit entre el Badalona i la Unió Esportiva Olot començarà a les 6 de la tarda d'aquest diumenge. El partit es retransmetrà en directe a totes les televisions locals a través del programa En Joc i, com sempre, per Ràdio Olot, des de mitja hora abans de l'inici del duel.
Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us parlarem de moltes més coses que són notícia en aquest divendres 23 de febrer del 24 i també parlarem dels premis Ripollès Líders. Fins ara.
Doctor César Blasco, prestigiós especialista en ginecologia i obstetrícia amb més de 30 anys d'experiència. Disposa del millor equipament del moment i d'un servei d'alta qualitat mèdica. El doctor César Blasco us visita a Opgyn Olot, al carrer Panyó 6. Demaneu hora trucant al 600 33 83 82 o al 972 28 09 15. Opgyn Olot, la confiança de l'experiència.
Oients de Ràdio Olot, no és la nostra temporada, però tampoc ens mereixem resultats així. Al final dels 50 minuts, Lubians 2, gols de Vieites, el 3 de la primera meitat i el 4 de la segona meitat, gol de l'honor de l'hoquei Olot, de David Carles, al minut gairebé 17 de la segona meitat. Se saluden ja sobre pista jugadors d'hoquei Olot i Escola Lubians.
Després de la derrota a Lubians, l'hoquei Olot està més a prop del descens. Però aquest dissabte torna a casa, allà on només ha perdut un partit aquesta temporada. A la Josep Jou s'hi troba bé i vol sumar els 3 punts per no pensar en el descens. Aquest dissabte a partir de 8:15 del vespre, hoquei Olot, Club Hoquei Patí Sant Feliu. En directe a Ràdio Olot des de les 7 de la tarda amb Roger Isern i Anna Prat. L'hoquei Patí es viu i es gaudeix a Ràdio Olot.
Per comoditat i rapidesa, l'equip tècnic de la Clínica Veterinària Olot us recomana reservar hora per la vostra mascota. Horaris, matins de 9 a 1 i tardes de 5 a 8. Pàrquing gratuït. Truqueu-nos al 972 26 84 16. Clínica Veterinària Olot, al Passeig de Barcelona, 12.
Necessita recanvis pel cotxe? Pneumàtics? Comparar preus?
Ara el polígon industrial Pla de Politger al sector sud de Sant Jaume de Llierca tens la solució. Desballestaments La Garrotxa. Tramitem baixes de vehicles a la DGT amb certificat de destrucció. Oferim recanvis i pneumàtics d'ocasió. Ah, també obrim els dissabtes. Vols més informació? Truca al telèfon 972 28 78 36. Per estalviar, Desballestaments La Garrotxa.
Tens un projecte per casa teva?
Amb Fes Més ho tens molt fàcil. Ara uns preus increïbles. Tenim de tot per renovar el bany, la cuina, el menjador. Vine a les nostres botigues i t'assessorarem en el teu projecte.
Descarrega't el nostre fullet a fesmes.com i podràs fer-te la targeta client amb només dos clics. Tens molts avantatges. Fes Més, gasta menys.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Ens posem al dia a l'antena dels 5 minuts més. Són 8:45. Avui comencen a Olot 3 dies de dol oficial per l'assassinat ahir a la ciutat d'una dona de 37 anys per part de la seva parella.
A les 6 de la tarda, l'Ajuntament ha convocat un acte de condemna als fets i de suport a les víctimes davant de Can Joanetes. El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa s'ha fet càrrec dels 3 fills de la parella. L'agressor va morir ahir a la tarda a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa com a conseqüència de les ferides que va patir després d'intentar-se suïcidar.
Els Mossos d'Esquadra detenen 4 persones i desmantellen 2 importants punts de venda de droga al barri de les Tries d'Olot.
En l'operació feta aquest dimecres es va comissar cocaïna, haixís i diners en efectiu. Els detinguts són 2 homes i 2 dones d'entre 32 i 42 anys.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts denuncia als Mossos diverses baralles al poble i demana més presència policial al carrer.
S'han fet un total de 3 denúncies. El fet més destacat es va produir el passat 27 de gener en el partit entre el Sant Joanenc i la Badesenc, amb una baralla entre aficionats al camp de futbol i baralles en bars del poble.
Al Ripollès, pràcticament tot l'increment de delictes que hi ha hagut a la comarca des de final de la pandèmia ha estat per estafes.
Així ho explica el cap dels Mossos a la comarca en una entrevista que podeu llegir al setmanari al Ripollès. Situa les xifres de criminalitat a la comarca per sota de l'entorn més immediat, malgrat que s'hagi estès una creixent sensació d'inseguretat des de la política.
O sigui, gairebé les estafes ens han pujat tot el que tenim de pujada de, diguem, en general. És degut a les estafes i després tenim furs i danys que entre aquests 3 fets delictius estem parlant d'entre un 75-80% de tots els fets.
En els darrers 5 anys, els suïcidis a les comarques gironines han crescut un 40%, una xifra que posa en el punt de mira la salut mental i la necessitat de dedicar-hi més recursos.
El Departament de Salut ha iniciat una campanya de prevenció i detecció perquè qualsevol persona amb pensaments suïcides o que els detecti en un familiar o amic pugui trobar assessorament i suport.
Escoltem el psiquiatre Jordi Núñez.
Una de les falsedats o de les equivocacions a l'hora d'abordar el suïcidi és que sembla ser com que si no en parléssim no passa, o si no en parlem passa menys, o bueno, aquesta por habitual a dir, no, a demanar-li a un familiar, un conegut, i de vegades també inclús als professionals, a un pacient, si pensa en suïcidar-se o si pensa en matar-se.
L'Ajuntament d'Olot trasllada la pista de Can Taner. Es tracta de la pista situada al costat de la plaça Camp d'en Mas, que a causa d'una sentència judicial es reubicarà la Solfa.
Aquest ha estat un litigi que fa anys que perdura i que s'ha acabat resolent a favor de la veïna implicada després que recorrés contra una sentència anterior a favor de l'Ajuntament.
Ho explica l'alcalde de la capital de la Garrotxa, Pep Berga.
El que podrem fer ara és desmuntar la pista, els seus elements que tenen a veure amb les porteries, les canastes i sobretot l'entorn que fa com una valla protectora, i traslladar-ho a Malatusquer, on hi ha molts joves que juguen, però prèviament haurem de pavimentar, doncs, tenint una mica aquesta demanda que havíem rebut. Per tant, estarà molt ben ubicada. Sap greu perquè no disposem de tots els espais que voldríem perquè els infants i els joves puguin jugar en el centre de la ciutat. Hem de fer el que pertoca i la portarem a un lloc on tindrà un molt bon ús també, perquè allà hi ha molts joves que la demanen i que l'esperen.
I a les 8:33 us expliquem que les millores a les canonades d'aigua Sant Esteve de Llémena i la pavimentació de la urbanització de les carreres són dues de les principals inversions que l'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres té previst fer per aquest 2024.
D'altra banda, l'alcalde Francesc Oliveres diu que també s'avançarà en la remodelació de l'edifici de l'antiga rectoria, que ha d'acabar sent un espai pel poble i de salut.
L'Ajuntament de Santa Pau fa una bona valoració del primer any de funcionament de la fusió entre la llar d'infants i l'escola.
L'alcaldessa Cris Capó afirma que era una necessitat degut a la baixa natalitat dels últims anys.
El canvi climàtic i l'increment de les temperatures avança el procés de la processionària.
Els experts van començar a detectar aquesta plaga a la comarca el mes de novembre.
Pimec Girona alerta que la sequera ja impacta directament en 1.500 empreses i preveu que l'economia es refredi al juny.
El president de Pimec, Pere Cornellà, veu la dessaladora de Lloret com una mesura desesperada dels hotelers davant la manca d'acció del govern.
I avui en aquest informatiu coneixerem millor l'Úrsula Llach, o dit d'una altra manera, la salvadora del quiosc del Gurg de la plaça dels Coloms d'Olot.
Si us recorden bé, el mes d'octubre passat us explicàvem que la Maria Àngels Llagostera, l'anterior propietària, es jubilava i decidia deixar el quiosc després de més de dues dècades.
Els Almogàvers Garrotxins presenten la tercera edició del Memorial Jordi Comte i ho fan amb Stay Homes com a banda sonora.
De fet, el memorial se celebrarà el dissabte 11 de maig a la plaça de Braus i també comptarà amb actuacions de Manu Guix, Orquestra Diversiones i Miquel del Roig.
El Ripollès es vesteix de gala per homenatjar aquesta tarda a les persones que amb la seva tasca han contribuït a promocionar la comarca. A partir de les 6, l'església de Sant Pere de Ripoll es converteix en l'escenari per conèixer quins són els guardonats en cadascuna de les 9 categories que ofereixen els Premis Ripollès Líders, dels quals en parlarem a l'apartat de l'entrevista, a la part final del programa, amb la Judit Espert, directora de mitjans de Corissa Media Group. Esports, una Unió Esportiva Olot imparable busca la setena victòria consecutiva a Badalona.
El tècnic Pedro Dolera signa l'empat en un camp on hi va perdre l'Hospitalet fa dues setmanes. L'entrenador no podrà comptar ni amb Urri, ni a Ayala, ni amb Bruno Perone. El partit començarà aquest diumenge a les 6 de la tarda.
En directe per en Ràdio Olot i per Olot Televisió a través de la xarxa.
I sobretot intentar tenir la bola nosaltres. No, no volem un partit d'anada i tornada, sinó un partit que puguem controlar i que, bueno, com va fer una mica la grama o un perfil de partit així, tenen quatre jugadors de perfil molt ràpid, de jugadors com el Toni La Rosa, com el David Jiménez, com en Walid.
Besalú acull el primer clàssic raid de la Garrotxa aquest dissabte.
Més de 60 cotxes recorreran un circuit de gairebé 200 quilòmetres.
I Toni Povedana torna a casa i ho fa amb nou equip. El pilot de raids ha fitxat per BMW buscant un salt qualitatiu en la seva carrera esportiva i permetent-li viure al Ripollès.
L'objectiu per la nova temporada que comença al maig és clar, revalidar el títol de campió d'Espanya de Raids TT Maxi Trail.
Escolteu els 5 minuts més, són 2:15 de 9 del matí.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Totes les mirades posades a València. A aquesta hora, almenys 4 morts i 19 desapareguts en el virulent incendi d'un bloc de pisos a la capital.
Hi ha 14 ferits i s'ha pogut rescatar dues persones que havien quedat atrapades en un balcó de l'edifici de 14 plantes.
La Fiscalia del Suprem rebutja investigar Tsunami per terrorisme, com volien els fiscals conservadors.
L'informe final de la Fiscalia demana arxivar la causa pel delicte de terrorisme i diu que la investigació Puigdemont i Wagensberg es basa en conjectures.
Eleccions a Euskadi. Comença el pols entre el PNB i Bildu per l'hegemonia sobiranista.
En unes eleccions del 21 d'abril que suposaran un salt generacional a la primera línia política basca.
Troben un cadàver surant al Ter al barri de Pedret, a Girona.
Es tractaria d'un home de 40-50 anys, però hores d'ara se'n desconeix la identitat.
I acabarem dient que el curs escolar, atenció, començarà el 9 de setembre.
La nova data és per a l'educació infantil, primària i secundària, mentre que batxillerat i formació professional arrencaran el dia 12.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I ara les temperatures amb les quals ens llevem aquest matí. Ara ha deixat de ploure ja en molts punts, però el cel encara continua encapotat.
Doncs avui ens llevem, Joel, amb 7 graus negatius a Vall de Núria, 1 grau sota 0 a Das i a Molló, ja positius, 1 a Ribes de Freser, 2 a Camprodon, 4 graus a Ripoll i a Sant Feliu de Pallerols, 6 a Olot, Castellfollit de la Roca, Santa Pau i Vic, 7 graus a la Vall d'en Bas, Mieres, Banyoles, Figueres, Girona i Anglès i 10 graus a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Previsió per aquest divendres i pel cap de setmana.
La calor que va fer ahir amb aquell vent de garbí rescalfat, doncs punt i final, perquè avui notarem ja una forta baixada de temperatures.
Des de mitjanit ja ha arribat alguna pluja, alguna nevada cap als 1.700-1.800 metres al Pirineu, però és que baixarà ràpidament la temperatura. Hi haurà llocs del Pirineu on avui la temperatura pot baixar de 10 a 12 graus respecte a ahir. A cota baixa, comarques de Girona, Osona, Lluçanès, poden baixar de 5 a 10 graus. Ho notarem. Potser cap a la costa en baixarà 4 i a l'interior de 5 a 10. Aquí serà la baixada més considerable, especialment a muntanya. Tindrem 3 episodis de pluja matinada, això ja ha passat, també cap passat al migdia, per allà a les 2, 3, 4 de la tarda, i també cap a les 5, 6, 7 de la tarda. Ruixats, alguna tempesta, puntualment 4 trons i calamar-se. On més podria ploure? A qualsevol indret, però sobretot entre el Pla de l'Estany, també cap al nord del Gironès, sud del Baix Empordà i nord de la zona de l'Empordà. Per tant, al voltant de Banyoles, la zona de Bàscara, Medinyà, podria tenir una tempesta una mica intensa, de 5 a 20 litres per metre quadrat. En general, de 1 a 10 litres, i aquesta nevada que anirà baixant ràpidament cap als 1.000 metres aproximadament, fins i tot 800 metres a la tarda. Puntualment també ventades fortes de mestral entre vent del nord, després d'aquest front, i el cap de setmana, dissabte, encara amb alguns ruixats, algunes pluges, localment tempestes, amb calamar-se, la temperatura freda, diumenge puja la temperatura i, per tant, ja tindríem menys precipitació, però encara núvols abundants, ambient fred, però pujarà la temperatura. La cota neu dissabte seria uns 700 metres i diumenge 1.300.
Peixos is ma dum durum durum, peixos is ma dum durum durum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Les millores a les canonades d'aigua Sant Esteve de Llémena i la pavimentació de l'urbanització de les carreres són dues de les principals inversions que l'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres té previst fer per aquest 2024. D'altra banda, l'alcalde, Francesc Oliveres, diu que també s'avançarà en la remodelació de l'edifici de l'antiga rectoria, que s'ha d'acabar convertint en un espai pel poble, i també Gerard Puigdemont, dedicat a la salut.
Enguany, les inversions a Sant Aniol de Finestres se centren en la renovació de canonades i el sistema d'aigua al nucli de Sant Esteve de Llémena, en alguns trams malmès encara del temporal Glòria, i valorat en uns 170.000 euros a través del Pla Únic d'Obres i Serveis, tot i que enguany també realitzaran tasques de pavimentació a l'urbanització de les carreres. En parla Francesc Oliveres, alcalde de Sant Aniol de Finestres.
Això ja està en aquest pla d'obres, això ja està adjudicat tot. Està a punt de fer-se l'obra. Acabarem aquest pla d'obres amb aquestes dues obres, la pavimentació de camins de les carreres i la canonada d'aigua al poble. Aquest any es deixarà aquesta fase acabada i esperem que surti un altre pla d'obres, perquè si no, malament tenim per continuar.
A les carreres, l'Ajuntament, amb recursos propis i de la Diputació de Girona, s'ha aconseguit fer-hi arribar aigua a l'urbanització. Segons l'alcalde, en aquesta zona habitada del municipi hi ha una cinquantena de cases i cada cop són més les persones que hi viuen regularment. Al nucli de Sant Esteve de Llémena, l'Ajuntament segueix invertint superàvit en la rehabilitació de l'edifici de la rectoria, comprat al Bisbat fa uns anys. Segons Oliveres, enguany l'interior de l'edifici ja anirà agafant forma i s'hi podran veure habitacions, una zona de cuina, banys i sales de reunions.
El meu pensament és un any abans d'eleccions, perquè tothom pugui saber més o menys on anem encaminats, que pugui estar acabada i mirar llavors de fer una cessió, una concessió, el que sigui, perquè alguna empresa o algú ho exploti o ho faci servir, però sempre que ofereixi un caire social.
Segons l'alcalde, la rectoria també ha d'acabar convertint-se en una mena d'espai polivalent perquè els veïns del poble en puguin fer ús. Sobretot, diu, ha de ser un espai social i de salut. Fins al moment, l'Ajuntament ja ha invertit en aquest edifici més de 200.000 euros per arreglar-lo, tot fet amb superàvit.
Anem cap a Santa Pau perquè l'Ajuntament fa una bona valoració del primer any de funcionament de la fusió entre la llar d'infants i l'escola. L'alcaldessa del municipi, Cris Capó, ha destacat que era una necessitat degut a la baixa natalitat dels últims anys.
anys.
Fa un any, l'Ajuntament de Santa Pau va decidir unir els petits de la llar d'infants amb els alumnes de l'escola. Aquest era un repte per la direcció del centre educatiu, ja que havien d'adaptar a tenir infants barrejats amb nens i nenes d'una certa edat. Després d'un any, des de l'Ajuntament afirmen que el balanç és bo, ja que els 13 alumnes que hi estudien actualment, juntament amb les seves famílies, es mostren més que satisfets d'aquesta fusió. Ho explica l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó.
I la veritat que la resposta, vull dir, tota, de les mestres, de les famílies, els nens, vull dir, l'espai és molt acollidor. Penseu que, clar, ara podem, és a dir, tenim la llar d'infants, aquesta zona d'infantil que s'havia reformat, no?, feia molt poquet que l'havíem inaugurada, i aquest pati conjunt, i fa molt de goig veure tots els nens i nenes compartint espai.
I és que la idea de poder unir aquests dos equipaments era una necessitat del municipi, ja que des del consistori el suposava un cost extra haver de mantenir la llar d'infants.
L'Ajuntament sí que podia fer front a una llar municipal, però generava un dèficit molt, molt important. I el fet de que la Generalitat no ara es faci càrrec d'aquestes despeses, pues, suposa que l'Ajuntament, en aquest sentit, pues, pugui respirar i invertir en altres coses que necessita el municipi.
A part, una de les principals raons per la qual s'ha fet aquesta fusió també és per al descens de natalitat que s'ha notat a Santa Pau i també arreu de Catalunya.
El canvi climàtic és innegable i l'increment de les temperatures ha avançat, per exemple, aspectes tan curiosos com el procés de la processionària del PM. Els experts van començar a detectar aquesta plaga a la comarca del Ripollès al mes de novembre. De fet, a la Garrotxa ja us vàrem advertir que s'havia desbordat en determinats punts. Tot i que no té conseqüències negatives en l'ecosistema, pot causar efectes en els humans, però sobretot en els animals. Els veterinaris recomanen no treure a passejar els gossos en zones de pinedes, que són les principals afectades. Més detalls amb la Paula Sayago.
Enguany, la processionària del Pi s'ha avançat dos mesos com una conseqüència evident de l'increment de temperatures i el canvi climàtic. Els experts van començar a detectar aquesta plaga a la comarca el mes de novembre. Durant la fase d'eruga és el que es coneix com a processionària. Al final d'aquest cicle és quan baixa dels pins per enterrar-se a terra i fa la filera, procés que li dona el nom. Aquest procés normalment té lloc a finals de gener i principis de febrer, però aquest any s'ha avançat uns mesos. En parla la veterinària Àfrica Montaner.
Doncs aquest any hi ha tanta processionària per les temperatures. Clar, són animals que amb temperatures per sota 15, que aquí tampoc les tenim, però amb temperatures baixes no es desenvolupen. I amb aquest bo que està fent s'està avançant la temporada.
A priori aquest avançament no té cap conseqüència negativa a l'ecosistema, però sí per als animals i persones quan es posen en contacte amb les erugues. Per combatre amb aquesta plaga no hi ha solucions, així que trepitjar-les és de les poques fórmules per eliminar-les.
I avui és el dia d'homenatjar aquelles persones que han contribuït a promocionar la comarca del Ripollès. Arriben els Ripollès Líders. Judit Espert, directora de mitjans de Corissa Media Group, l'entitat organitzadora. Què tal, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia. Doncs acabant d'ultimar tots els preparatius perquè aquesta tarda ha sortit tot perfecte i aquesta gala, 14a gala dels Premis Ripollès Líders, torni a ser un èxit com han estat les 13 anteriors.
Tot un èxit, a priori, per valorar la tasca d'aquelles persones que han contribuït a promocionar la comarca. Què entenem per promocionar la comarca? Els Premis Líders, què premien, què valoren?
Doncs els Premis Líders són aquells premis que premien aquelles persones que dia a dia forgen el caràcter del Ripollès, aquelles persones que són emprenedores, aquelles persones que obren cada dia la persiana dels seus negocis, aquelles persones que sumen el seu granet a la comarca, perquè en una comarca que sovint tenim molt poca autoestima, doncs cal posar en valor i reivindicar aquesta tasca diària de moltes persones, d'entitats, d'empreses, de professionals que sumen perquè el Ripollès sigui gran en tots els sentits que coneixem.
De fet, l'interès és gran per tal de, diguem-ne, posar en valor l'activitat de moltes persones. 37.000 vots emesos a través del vot popular. Déu-n'hi-do, no?
Sí, estem molt contents. La veritat és que cada any se sumen moltes més persones a donar aquest impuls els seus candidats. Aquests 40, gairebé 40.000 vots populars demostren la força que tenen aquests Premis Ripollès Líders, cada any n'agafen més empenta, i també els Premis Ripollès Líders són uns premis de la constància, perquè el jurat emet el seu vot prèviament i llavors la força que els dona la ciutadania del Ripollès a cada candidatura és el que acaba configurant cada guanyador. Per tant, aquelles persones que han tingut molt suport popular encara tenen més força per recollir el premi, perquè això vol dir que moltes persones creuen en el seu projecte i moltes persones han pensat que són persones, entitats, empreses o institucions que tenen un valor afegit i que es mereixen aquest reconeixement comarcal.
De vegades tenim la sensació de que se'ns acaben, no?, les persones que poden optar aquest premi, i podem quedar gratament sorpresos de veure que hi ha molta més gent que fa coses de les que els propis ciutadans ens imaginem, no?
Exacte. Jo sempre dic, cada cop que tanquem una edició dels Premis Ripollès Líders, sempre pensem, i l'any que ve en tindrem de candidats, i cada any ens demostra que aquesta frase l'hem d'eliminar del nostre diccionari, perquè cada any hi ha més candidats, més candidatures que es presenten. De fet, em sembla que aquest any hi havia més d'una seixantena presentades a les 9 categories dels guardons, i això demostra que any rere any hi ha iniciatives que es mereixen ser guanyadors d'aquests premis. I per tant, mentre hi hagi gent amb empenta, gent que tingui ganes de fer coses per al Ripollès, gent que tingui ganes de fer créixer la comarca, hi haurà Premis Ripollès Líders, hi haurà moltes candidatures, i això és un bon sinònim del dinamisme que tenim a la comarca.
A 6:15 de la tarda sonarà el tret de sortir de la catifa vermella. És un acte que, evidentment, podreu seguir en directe a través de televisió del Ripollès. Judit, parla'ns d'una cosa que avui estrenem i que es diu A Prop. Què pretén ser A Prop?
Doncs A Prop és un vídeo. Cada any per als Premis Ripollès Líders intentem estrenar una campanya dels mitjans de Corissa, i A Prop és un vídeo que el que vol demostrar és que totes les persones que configurem tots els mitjans de Corissa Media Group, des de Ràdio Olot a Televisió del Ripollès, tots els que en formem part, tots volem continuar a prop de la ciutadania de les nostres comarques, de la Garrotxa, del Ripollès i de la Cerdanya, i el que volem demostrar és que hi ha moltes cares visibles, i és veritat que molts ens posen cara, com a mi o amb tu, Joel, però hi ha moltes altres persones que també sumen, en aquests mitjans, i el que hem volgut posar de relleu és que són moltes persones que volem continuar a prop de tothom, els que ens veuen, els que ens senten i els que ens escolten. No te'n puc avançar gaires coses, perquè em sembla que serà un vídeo molt xulo, ha quedat molt xulo i la idea és divertida. Per veure'l, l'haurem de veure en directe a partir de les 6 de la tarda a la gala, i després ja els podem veure a la resta de mitjans els pròxims dies.
Quanta gent treballa als nostres mitjans que no se'ls veu la cara, i com d'importants són aquestes persones sense les quals moltes vegades els que sortim en pantalla o els que se'ns sent per la ràdio no podrien fer cap de les dues coses, no?
Exacte, és posar en valor que de vegades som la punta de l'iceberg d'un munt de persones que ens ajuden a fer possible que nosaltres traguem la cara, per exemple, per la tele, i que expliquem les notícies i que donem a conèixer el que passa a les nostres comarques. Però sense totes aquestes persones que hi ha darrere, aquest engranatge no funcionaria. I per tant, jo crec que de vegades ens en oblidem que som un grup de persones, i que tant valor té el que fa els números, que ajuda a pagar les factures, que tan important és, com aquell que et posa el rec perquè tu surtis en pantalla. I per tant, nosaltres volem donar valor a aquesta més de cinquantena de persones que treballen a Corissa Media Group, i volem fer en un vídeo que vol ser un homenatge, i també a donar a conèixer que són moltes persones que estem darrere de tots els mitjans.
Judit, també tindrem música, perquè també és una bona oportunitat als Premis Líders per veure el talent musical que hi ha a la comarca del Ripollès, no?
Sí, darrerament en els últims anys hem apostat perquè hi hagi música, perquè ens amenitzin la gala i que hi hagi un toc musical, i apostem sempre per artistes locals. Enguany ens acompanya la Cristina Espinosa. Ella és una noia molt jove que canta, que és una delícia escoltar-la quan canta, i ens portarà dos temes en català durant la gala que jo crec que val molt la pena escoltar-la, perquè tot i que ara mateix potser no és molt coneguda, jo crec que en uns anys molta gent en parlarà d'ella.
Molt bé, Judit Espert, directora de mitjans de Corissa Media Group. Avui a 6:15 de la tarda, tret de sortida, doncs, als Premis Líder, en aquesta nova edició, 14a ja, déu-n'hi-do. Una abraçada gran, ens veiem aquesta tarda.
Fins a la tarda.
Adéu, que vagi molt bé. Bé, i avui a l'informatiu també tenim ganes de presentar-vos a l'Úrsula Llach, o dit d'una altra manera, la salvadora del quiosc del Gurt de la plaça dels Coloms d'Olot. Si us recordeu bé, el mes d'octubre passat us explicàvem que la Maria Àngels Llagostera, l'anterior propietària, jubilava i buscava algú que després de dues dècades donés continuïtat al seu negoci. La Maria Àngels, però, no trobava ningú, fins que fa uns tres mesos va trobar l'Úrsula, una veïna de les preses, que ha donat continuïtat a aquest conegut negoci molt emblemàtic a la capital de la Garrotxa.
La tardor passada, la Maria Àngels Llagostera, la quiosquera durant 21 anys del quiosc del Parc dels Coloms, estava desesperada. En veure que ella es volia retirar, però no trobava ningú per fer continuar el quiosc al Gurn. Des de fa gairebé 3 mesos, però, una veïna de les preses, l'Úrsula Llach, li va agafar el relleu.
Nosaltres volíem un negoci propi ja feia molts de mesos, i bueno, vam passar per aquí, vam veure que això es traspassava, i vam trucar amb la Maria Àngels, bueno, ens vam entendre, i després ho vam agafar.
I és que d'alguna manera es podria dir que l'Úrsula ha salvat literalment un dels dos únics quioscos que queden a Olot.
Sí, i tant, sóc conscient, perquè això està en perill d'extinció, i esperem que no, perquè a la premsa i les revistes doncs la gent la volen també, i és un gran servei que fem a la ciutadania.
L'Úrsula no té experiència en dur aquest tipus de negocis, però assegura que l'arrencada no ha estat dolenta. El quiosc al Gurn ha mirat de seguir les recomanacions que li va fer la Maria Àngels i seguir oferint els mateixos serveis, des de premsa i revistes, loteria, material d'oficina, així com ser un punt receptor de paquets.
I acabarem amb música, perquè els Almogàvers Garrotxins presenten la tercera edició del memorial Jordi Compte.
L'estiu del 2019, el president de la penya Almogàvers Garrotxins va morir a causa d'un càncer. Era Jordi Compte, aficionat a Ferri, al Futbol Club Barcelona, i un dels fundadors de la penya l'any 1997. Des de la seva mort, la mateixa entitat el recorda amb un conjunt d'actuacions musicals i ambient festiu a la plaça de Braus d'Olot. Aquest 2024 se celebrarà la tercera edició del memorial Jordi Compte. Aquest any compta amb els Stay Homes com a caps de cartell, que van actuar precisament en la presentació d'aquest dimecres al local i bar dels Almogàvers Garrotxins. Els tres músics catalans van fer un petit concert per desvetllar una petita part del que es podrà veure el proper dissabte 11 de maig. El president dels Almogàvers Garrotxins, Xico Gurcoi, destaca l'ambició de la penya en aquesta tercera edició del memorial.
És una història que s'ha convertit en una festa, però per nosaltres va ser una decepció que en Jordi Compte, que va ser el president de la penya i un dels fundadors, doncs ens va deixar a l'agost del 2019, i a partir d'aquell moment els de la Junta van decidir que havíem de fer un homenatge amb ell.
Les actuacions musicals aniran a càrrec a banda de Stay Homes, a l'orquestra Diversiones i Miquel del Roig, dos habituals del memorial Jordi Compte, ja que ja han participat en les dues edicions anteriors. Una de les grans novetats serà l'actuació de Manu Guix a l'esplanada del Turín. Tancarà la festa els jockeys locals Pep Xuclà i Albert Cabanyes. A banda de música, també repetirà l'Olot Market, amb una zona de restauració.
I vam dir, l'any que ve hem de continuar igual, però hem de millorar. I millorar volia dir buscar un grup d'èxit dintre el món musical, i bueno, entre 3-4 propostes que teníem, doncs la primera que vam optar va ser per Stay Homes.
Les entrades pel tercer memorial Jordi Compte als Almogàvers Garrotxins es posaran a la venda a partir del dilluns 4 de març a les 8 del vespre al portal web almogaversgarrotxins.cat a un preu de 30 euros.
Ho deixem aquí. Bon cap de setmana a tothom.